a les xarxes.
Som-hi, doncs, és divendres, moment per repassar el més destacat de les xarxes socials, allò que ha fet bullir precisament aquestes plataformes, i com sempre de la mà de Joan Muñoz. Joan,
bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Què? Què m'expliques?
Doncs mira, no parlarem una altra vegada de la Isla de les Tentacions, que segueix, de fet,
igual?
Segueix
sent
tendència.
Montoya continua corrent i criden.
Perquè a més ara va Supervivientes, però bé, com sempre, fugim una mica d'això. I vinc a parlar, doncs, aquest cap de setmana es va donar el tret de sortida al Mundial de MotoGP 2025, com bé sabreu, un primer gran premi a Tailàndia que ha estat dominat de principi a final per Marc Márquez, que s'estrenava com a pilot oficial del Ducati Lenovo Team. I qui també ha estat protagonista, en aquest cas, per una polèmica, no pels seus resultats, ha estat el jove pilot de KTM Pedro Acosta, i és que el passat 20 de febrer el murcià va ser convidat a la revuelta, i quan Broncano el preguntava sobre Marc Márquez, ell responia això.
¿Quién más está candidato a los españoles? Está Márquez, ¿no? Como siempre. Con Marc tiene... Claro, Marc sí. ¿Qué? Que... Es duro, es duro el tiburón, ¿eh?
El tiburón de Mazarrón. Bé, doncs evidentment, quan et pregunta per Márquez i tu respons qui... doncs alguna reacció
no hi ha feeling aquí,
hi haurà. Sobretot és una resposta que no deixa indiferent a ningú, perquè Márquez és el millor pilot del món, sobretot perquè quan el pregunten per Jorge Martín, madrileny i actual campió del món, la seva resposta és ben diferent.
¿Qué relación tienes con Jorge, por ejemplo, y tal, con Jorge Martín, que es el actual campeón del mundo, claro?
Con Martín me llevo mejor, pero intento tener la mínima.
¿Por qué?
Al final, ¿tú te llevas con Pablo Moto?
Ahora, pero durante un tiempo sí, o sea, en la tele puedes tener relación con los rivales, sí.
Yo durante un tiempo sí, hasta que corrí con él.
Bé, va una mica d'aquest...
Va de durillo,
Va de durillo, que ja està bé, però clar, després de que Marc Márquez guanyés les dues curses del cap de setmana i Acosta acabés sisè primer i després dinovè, doncs les seves xarxes socials s'han omplert de comentaris dels seguidors del 8 vegades campió del món, comentaris del caire, doncs ara ja sabes quién es Marc Márquez, quién eres tú, etc. Bé, des d'aquí condemnem l'assetjament a qualsevol pilot i, de fet, a qualsevol persona, però no obstant això, cal posar una mica de context, perquè això de Pedro Acosta no és un fet aïllat. Aquesta broma Márquez no és una cosa aïllada. Des que Acosta arribés al Mundial amb només 16 anys, ha estat comparat amb Márquez sempre, pel seu talent i sobretot per la seva precocitat. Des del primer moment, ell s'ha volgut desmarcar d'aquesta comparació.
I'm the new Pedro Acosta, no the new Marc Márquez, you know?
Clar, I'm the new Pedro Acosta, jo marcaré la meva pròpia era, no vull ser el discípule o
el
deixeble correcte de Márquez. Aquest distanciament ha estat un dels seus principals discursos. L'altre ja l'hem escoltat, és la seva insistència en que ell no ha arribat a MotoGP per fer amics.
Sigo pensando que no vengo a hacer amigos y sigo pensando que hay mucho amiguismo en MotoGP, ¿no? No son las batallas que habían antes de Rossi con Biaggi o ruedas de prensa tensa o batallas ya en un pit lane, ¿no?
Home, murcianico, però no es tracta de fer amics, però sí de ser una mica més amables, que mai no saps en qui et trobaràs.
Correcte, sobretot està bé no fer-se enemics, i si aquest enemic ha de ser Marc Márquez, millor que no. Per què? Doncs perquè justament amb qui del món MotoGP, que sí que ha fet certes migues, es tracta ni més ni menys de la llegenda Valentino Rossi. I de qui és l'enemic més gran de Rossi? Doncs Marc Márquez. Potser, i només potser, jo no dic res més, aquesta pollita, aquesta broma cap al de Cervera, que és una broma, vull dir que té clar, evidentment sap qui és Marc Márquez, s'expliqui a través del seu fanatisme per Valentino.
¿A quién te gustaría parecerte más, a Marc Márquez o a Valentino Rossi? A Valentino Rossi.
¿Por qué?
Bueno, he hecho, no te voy a decir mucho porque tampoco mucha relación, pero he hecho relación desde que me invita a la carrera que hace en invierno.
Haurem de muntar una cursa d'aquestes, no?
Recordem que Rossi odia i segueix odiant a Márquez per tot el que va passar el 2015, que és un episodi que podríem dedicar només un podcast a parlar-ne d'ell. Què més ha passat aquest cap de setmana? Doncs
si
al caire esportiu el Mundial ha marcat aquest cap de setmana, el món del cinema ho ha marcat, doncs, la gala dels Oscars, com cada any. Un 11 Oscars de 2025 que, si per alguna cosa se n'ha parlat, és tot el que envoltava el film Emília Pérez i sobretot la seva protagonista, l'espanyola Carla Sofía Gascón, nominada millor actriu, i que en els darrers mesos, previs a la gala dels Oscars, havia estat cancel·lada per antigues piulades seves clarament racistes, i és una mica estrany perquè ella protagonitzava una pel·li mexicana en què el racisme juga un paper. Bé, finalment, l'actriu va assistir a la gala, però no es va escapar dels acudits del presentador i humorista Conor O'Brien.
Carla Sofía Gascón is here tonight. And, yeah. Yeah.
And Carla, if you are going to tweet about the Oscars, remember, my name is Jimmy Kimmel.
Bé, per qui no sàpiga anglès, li diu al presentador que si ha de fer alguna piulada, que ell no és Conor O'Brien, sinó que és Jimmy Kimmel, que és un altre presentador i humorista estadounidenc. Finalment, Gascon no va guanyar l'estatueta. Qui ho va fer és Mikey Madison, de només 25 anys, per Anora, una pel·lícula que ha estat clarament la guanyadora de la nit.
And the Oscar goes to Mikey Madison.
Bé, una gran sorpresa la victòria de Madison, sobretot no per...
I de Nora, també.
Correcte, però no només pel fet de que guanyés a Carla Sofia Gascón, sinó perquè va guanyar Demi Moore, que fins i tot ella, per la seva reacció quan es diu el nom de Mikey Madison, esperava guanyar aquesta estatueta, a més, per un paper a La Substància que justament parla d'això, de com les actrius de més de 50 anys es veuen, doncs, deixades en banda per actrius de 25 anys, com és el cas de Mikey Madison, així que mira...
Vinga, no volies
mica...
caldo?
Pues mira, aquí tens doble ració. Si dèiem que la gran guanyadora de la nit va ser Anora, segurament la gran perdedora va ser Emilia Pérez, perquè de les 12 nominacions només en va guanyar dues. Per millor cançó, molt criticat aquest premi, i per millor actriu de repartiment, en aquest cas, per Zoe Saldaña.
And the Oscar goes to Zoe Saldaña.
Ho van celebrar perquè, clar, amb tantes nominacions i només dos Oscars?
Sí, mira, ella, la Zoe Saldaña, és molt coneguda per papers a Marvel, vull dir, tothom la coneix. És estadounidenca, però és d'origen dominicà, ¿vale? I a la catifa vermella prèvia va estar amb el mediàtic influencer i, sobretot, crític de cinema, un mexicà que es diu Javier Ibarreche. Si l'escolteu, jo crec que la veu us sonarà, ara l'escoltarem. Que aquest home porta mesos, és mexicà, recordem, porta mesos criticant, però molt profundament,
yeah,
i amb moltes ganes, Emilia Pérez.
No es casualidad que México, el país en el que ocurre la película, es el último en el que va a estrenar. Estoy seguro que ahí la intención es establecer en México una narrativa para que la gente la vea en enero ya con la decisión de me va a gustar porque ya la defendí y porque ya ganó un par de premios. Y eso es un problema por varias razones. La primera, porque se vuelve inatacable una película en la que un director francés decidió contarle a México su historia y se la contó mal. No es un documental ni está inspirado en hechos reales, pero la película deja claro que quiere retratar a México y lo hace como una mala película gringa, donde México solo es violencia y narco y un tantito de telenovela. La película pretende atender el tema de los desaparecidos en México y es absolutamente insensible al respecto.
Sí, és que realment la pel·lícula no només això opina ell, de fet gairebé tots els mexicans que són els protagonistes de la pel·lícula, tot i que tant directors com actors de la pel·lícula han volgut com allunyar-se de Mèxic i han volgut apropar-se, que és un tema més feminista, que són quatre històries de quatre persones, en aquest cas mexicanes i dones, però que podien ser dones russes. Això deia Zoe Saldaña. Bé, doncs Zoe Saldaña, quan s'apropa al micròfon d'Ibarreche, clarament es nota que sap qui és i que porta temps criticant la seva pel·lícula. Doncs després d'entrevistar-la, Ibarreche, el mexicà, deixa un dels moments que ha estat més virals de tota la catifa vermella.
Y cada vez que hablábamos de la película, siempre hay amor y siempre hay mucha luz y uno tiene que tomar una decisión. O decido pensar y creer lo que otros quieren que yo vea, o decido pensar y creer lo que yo siento. Y yo prefiero eso.
Maravilloso. Muchas felicidades, gracias. Porque esta noche te llevas un Oscar.
Gracias.
Zoe Saldaña,
la ganadora del Oscar, puedo decir que se lo va a ganar.
El elemento más rescatable de la película de Emilia Pérez, le reconozco que llega a enfrentar a un público que sabemos
muy
no
bien,
está de su parte.
Sí.
Yo te puedo decir que a mí me gustaría que Emilia Pérez no se lleve un solo premio
no,
en la noche.
Yo quisiera que se lleve Zoe Saldaña.
Yo creo que ella tendría que competir en mejor actriz y no debería ganarlo. No mejor actriz de reparto, pero bueno.
A la gent li va cridar molt l'atenció que dos segons després d'estar entrevistant a Zoe Saldaña es girés, mirés a càmera i digués em sembla una pel·li de merda i no vull que guanyi cap premi. Doncs bé, no va ser l'únic moment viral que va deixar Ibarreche. Per què? Perquè durant tota la transmissió dels Oscars pel canal mexicà Azteca TV, clar, doncs van reaccionar a tots els premis i ja hem dit que Emilia Pérez, doncs, va ser la gran perdedora de la nit i el seu equip, tot el seu equip, va reaccionar així a la derrota d'Emilia Pérez, en aquest cas a la categoria millor pel·lícula internacional, enfront de Aún Estoy Aquí, que és un film brasiler dirigit per Walter Salles.
¿Cuál también? Esa es la que se lo hace.
Tocada con respeto, tocada con una clase de parte de su director, el señor Walter Salles, que entre otras cosas ha dirigido a Gael García en Diarios de Motocicleta, un cineasta que está teniendo su momento. ¡Qué emoción! ¡No ganaron los malos!
Bé, no, no ganaron los malos. Abans de tancar, doncs, crec que és bastant important puntualitzar que un, en aquest cas, que uns directors i una productora francesa faci una pel·lícula sobre una història mexicana és apropiació cultural, i que els Oscars, que és una, bueno, doncs, un, està constituït per estadounidencs, és uns premis estadounidencs, estan com està la relació ara mateix d'Estats Units amb Mèxic, doncs vulguin d'un premiar Mèxic a través d'una pel·lícula francesa, doncs és el que no ha agradat gens ni al públic ni als crítics mexicans.
Molt bé, algun últim recordatori?
Sí, que ens podeu, que ja que parlem de xarxes, nosaltres també en tenim, i ens podeu seguir, doncs, a Facebook, Instagram i també X sota l'arroba connectats a les xarxes.
Molt bé, gràcies.
Bon cap de setmana a tothom.